El gall del monestir.
Temps de tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia del Gall del Monestir, avui dijous, en companyia de Josep Maria Balcells, bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia.
I Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Avui hem donat festa al Pasqual d'Uso.
Bueno,
eh? El trobarem a faltar, el trobaran a faltar els oients.
Doncs sí, i avui hi ha molta teca, hi ha molta, molta feina a fer, molts temes per analitzar i comentar. Ahir hi havia sessió parlamentària i, de fet, ja es dona per fet que hi ha acord entre el Partit Popular i el Partit Nacionalista Basc per tirar endavant amb aquest suport als pressupostos. I des d'aquí, doncs, ens ho mirem, no sé, quina és la mirada
que... Jo penso que el Partit Nacionalista...
Potser.
Sí, el Partit Nacionalista Basc ha fet el que ha fet sempre i el que feia Convergència i Esquerra temps enrere, vull dir, no sé, Esquerra, no me'n recordo, però Convergència segur. Mirar de treure calerons pel seu país, que ja ens en costa prou i ara ens en costarà més.
Sí, la tàctica de peix al cove i s'ha acabat.
I s'ha acabat el bròquil.
Jo penso que en aquest cas hi ha un element diferenciat, que podríem diferenciar d'altres situacions, que penso que sí que la dinàmica ha estat aquesta pel PNB i històricament per Convergència. Eh? És a dir, que el peix al cove doncs, anava, jugava en el moment del debat dels pressupostos. Però clar, aquí uns pressupostos que es posen sobre la taula en un moment de minoria per part del Partit Popular. I que, per tant, aprovar o no aprovar els pressupostos no és un problema de si ho he aconseguit treure més o menys, sinó que s'hi jugava la continuïtat del Partit Popular en el govern. No aprovar els pressupostos volia dir anar a eleccions, volia dir doncs, acabar-se la legislatura probablement. I, per tant, aquí el Partit Nacionalista Basc ha hagut de jugar dues cartes. Jo penso que una l'ha jugada sempre, aquesta doncs, de defensar els seus interessos i la seva especialitat i la seva exclusivitat en el quotes de relacions, diguéssim, fiscals entre l'Estat espanyol i el País Basc, però sinó, aquí, a més, doncs, s'atrevia a donar un aval a un govern corrupte del PNB. Jo penso que aquesta és una diferència molt important que, per tant, se li pot senyalar amb el dit de dir, escolta, tu no només has aconseguit que t'hagin tractat molt bé fiscalment, sinó que has aconseguit salvar un govern corrupte.
Bueno, jo penso que no es pot parlar, en principi, jo no m'atreviria a parlar de govern corrupte, m'atreviria a parlar de gent corrupta.
Del partit.
Del partit.
Que benèvol que ets.
Que podríem parlar també de Convergència, no crec que Convergència sigui un partit corrupte, crec que té gent corrupta dintre del seu partit, que crec que s'hauria de diferenciar aquestes coses, perquè també coneixem altra gent que no és política i també és corrupta, vull dir.
Jo discrepo, és dir... Ha estat tan implicat el govern PP.
Tots coneixem advocats corruptes, metges corruptes, farmacèutics corruptes...
Sí.
El problema és que, diguéssim, realment el PP s'ha finançat d'una forma...
Sí.
Diguéssim, el partit, com a partit, s'ha finançat d'una forma il·legal, no?
Sí, sí.
I això, que
però això cal demostrar-ho,
sí,
eh?
Sí,
vull
sí,
dir...
sí, bueno, però vaja, diguéssim, tots els indicis i, de més, el que va sortint van en aquesta...
Hi ha gent a la presó, Maria, per això.
No, sí. Jo estic absolutament d'acord amb que els fiquin a tots a la presó si són corruptes. I a veure, jo no seré qui defensi a ningú del Partit Popular, en absolut, eh? Al contrari. Però s'ha de demostrar, i si es demostra, a la presó, vull dir, i que tornin els diners. A la presó
sí,
i que tornin els diners.
Sí, perquè
però perquè això passi, què cal fer? Perquè és que no hi ha manera.
Potser tots plegats hauríem de ser menys condescendents amb que aquestes coses passin.
A mi, A mi m'estranya una mica la incapacitat, no sé si perquè ens hi anem acostumant, doncs, de la ciutadania de sortir al carrer realment amb força per denunciar aquest estat de corrupció generalitzada. Vull dir, el govern de... Jo insisteixo que el govern del Partit Popular està tocat per la corrupció, perquè els màxims dirigents han anat de presidents de la comunitat autònoma, de gent que ha tingut responsabilitat política, ha fet malversació de béns i s'ha aprofitat i ha cobrat, i el partit està imputat almenys com a part culpable, diguem-ne, de corrupció. No hi ha sentència en el partit encara, però doncs hi ha imputació del Partit Popular. Per tant, i aquí, si vols, també, vull dir, la Convergència també està tocat pel 3%, per històries, doncs, que coneixem. I, en canvi, la gent ens ho mirem des de fora, com si no ens afectés això, és a dir, sí, fem el comentari, doncs critiquem i diem són això, són allò, quan venen eleccions la gent continua votant amb la mateixa dinàmica i incapacitat, doncs, de sortir al carrer, de dir prou, s'ha acabat això, i això no. Hi ha una moció de censura plantejada i es diu, no, ara no toca, això doncs és un altre moment, és igual, vull dir...
No, la moció de censura és una patutxada, perdona'm, eh?
Respecto la qualificació, però jo penso que és una manera de posar en relleu la situació d'un govern corrupte, vull dir, i de denunciar la corrupció generalitzada que hi ha, ens agradi o no, si ens va bé o no ens va bé com a partit, però això és així, vull dir, la gent doncs hauria de defensar doncs que puguem tirar a la cara doncs la denúncia.
Sí, però hauria de defensar sempre i en tot moment i a tothom, perquè tots sabem que hi ha gent que s'apunta a un partit polític per fer diners i ens costa molt treure'l d'aquell partit polític, molt, molt. És molt difícil, perquè, home, potser és una bona persona, home, potser és un bon advocat, home, potser és un bon no sé què. A veure, tots plegats hem d'entrar en una ètica diferent de viure la vida, però a tots nivells, a tots nivells. Emissores de ràdio, emissores de televisió, a tots nivells, vull dir, i això serà molt difícil. Estem en un país que encara no n'hem après de ser com els països nòrdics. Diria que els països nòrdics, si tu veus una persona que fa una cosa mal feta, li retires la teva amistat. I aquí resulta que el que va bé, el que té un bon cotxe i el que té una bona casa i el que té no sé què...
aconseguit de quina manera?
Li posem una alfombra. Dius, a veure, no és un problema d'un partit polític, és un problema generalitzat, desgraciadament, sí, en aquest país.
La gran qüestió és de que, en realitat, tots els partits, qui més qui menys, està enredat i té casos i té coses i de més. Com a mínim el que són els partits tradicionals. Llavors, possiblement aquests partits nous, emergents, doncs encara no han tingut temps, sobretot perquè no han tocat poder. No? Perquè ja en parlarem, diguéssim, el dia que toquin poder, si no els hi sortiran també casos amb ells.
Perquè tots coneixem també dels que es van de pulcros i immaculados, sí, que quan estan en un ajuntament també n'han fet de coses mal fetes.
Clar, per això...
Però, escolta una cosa, en els casos aquests de
però això de dir, de bueno, com que tots una mica són això, doncs deixem-ho córrer.
No, jo no estic dient deixem-ho córrer.
Si el Partit Popular avui no som capaços de dir amb totes les lletres de que és un partit que està tocat des del Gürtel, des del... amb mil casos, la Comunitat de Madrid, de València, a tot arreu, si no som capaços de posar-lo a la picota... Home, vull dir, doncs vol dir que ens importa un comino, doncs, la ètica política en aquest país.
Hi ha 10 milions de persones que l'han votat i no li voten mai.
Però no n'hi ha prou, doncs se'ls ha de fer fora.
Sí, però tu fixa't que...
Se'ls ha de desemmascarar.
Sempre, diguéssim, estem, diguéssim, amb el mateix, no? És a dir, abans d'admetre que hi ha hagut unes irregularitats econòmiques, la gent prefereix passar per tonto. I aleshores, diguéssim, sempre els grans caps dels partits mai no saben res del que passava, sí, ni del que feien els que hi havia a sota seus i de més, i esclar. Llavors, esclar, això encara és més preocupant, perquè llavors el que significa és que estem governats per una col·lecció d'ignorants, per una col·lecció de tontos complets, no? Que, hosti, no saben res del que passa premsa no saben res de res. I llavors, a veure si això encara potser és més preocupant que l'altre. Però els continuem votant. És fantàstic, és una cosa...
Però és que això no és veritat. I tots els que hem estat en un partit polític des de fa... Jo he sigut primera secretària de l'agrupació de Sant Cugat durant molts anys i t'asseguro que sabia fins a l'últim cèntim que entrava i que sortia. Imagina't el president d'un partit. Vull dir, és que, per favor...
De totes maneres, no és només, o sigui, que no es tracta només de desemmascarar, perquè la ciutadania el que li preocupa és que els diners, que són de tots, desapareixen i no tornen. De quina manera es pot fer per intentar recuperar això? Si hi ha sentències, les sentències es queden només amb un càstig, amb una sanció,
I una altra...
o haurien de suposar la recuperació d'aquests diners?
Jo crec que s'hauria de suposar la recuperació d'aquests diners...
Però en quants casos es dona això?
I ampliats, perquè aquests diners en el banc li han donat
uns interessos.
Uh-huh. Però, a més, és que hi ha una altra cosa que tampoc ens hi fiquem, i tampoc us hi fiqueu als mitjans de comunicació, i és potser pitjor, i és la mala gestió política que s'està fent en molts casos, perquè això també ens costa molts diners. Molts diners. I a vegades no són partits com els que estem parlant ara, sinó petits ajuntaments, que es fa una gestió nefasta.
Aquí hi ha dues.
Jo he insistit moltes vegades, diguéssim, en el cas diguéssim d'aquí Sant Cugat, aquestes últimes sentències que han anat existint, en els quals han comportat indemnitzacions milionàries, no? En cap moment s'han demanat responsabilitats polítiques.
Ni tècniques.
Ni tècniques. Diguéssim, en cap moment s'han demanat responsabilitats. L'Ajuntament l'entoma i la ciutadania, doncs mira, ja li va bé. I llavors diu, no, perdoni, aquí és que, diguéssim, si hem arribat en aquest extrem que hem de pagar unes indemnitzacions, és perquè hi ha hagut unes coses que s'han fet malament. I, per tant, hi han d'haver-hi uns responsables d'aquestes coses. I aquests responsables han de sortir.
De quins casos estàs parlant,
home?
Doncs mira, per exemple, el cas Adif, per exemple. O el cas Turó de Can Mates,
el Turó Adif. Va començar amb la Guinardera, que sí. Això ens va suposar en el poble molts milions de pessetes, Però molts, eh?
Vull dir, esclar, aquests casos són casos, a veure, jo m'estic referint a aquests dos últims perquè aquests són molt recents, no? No hi ha hagut, per part de l'oposició, no hi ha hagut cap mena d'intent de demanar responsabilitats polítiques a ningú, ni responsabilitats de veure, doncs, qui és el tècnic que va fallar o on es va fallar i demés.
Llavors la responsabilitat és compartida del govern, oposició i ciutadania, de tots plegats.
Ja no estic dient, diguéssim, que es demanin responsabilitats patrimonials, que això és el que realment hauria de ser, perquè, escolti, si vostè, diguéssim, doncs, ho ha fet malament, no tenim per què assumir el que vostè ha fet malament al conjunt de la ciutadania. Pagui-ho vostè, que per això ho va fent malament, i segur que no ho tornarà a fer-ho malament una altra vegada, perquè ja se'n cuidarà el poble, diguéssim, de mirar-ho bé, no? Però, esclar, si estem amb aquesta, no sé, aquest sentiment d'impunitat total, d'aquesta manera és impossible, vull dir, d'aquesta manera no es pot avançar.
Jo penso que hi ha, en aquestes coses, la qualitat democràtica, jo diria, té 4 o 5 elements que, si fallen, doncs, vol dir, doncs, que la qualitat és baixa, no? Que és el govern per un costat, l'oposició és la que té la responsabilitat del control de la gestió del govern, la ciutadania, que ha de poder jutjar i en el moment, doncs, d'eleccions ha de poder dir, doncs, donar la resposta, diguem, la ciutadana, els mitjans de comunicació que han d'investigar i fer-se ressò i la justícia. Dic, són 4 o 5 punts que, si això falla per un costat o altre, no acabem de treure l'entrellat. I llavors és una nivell de qualitat democràtica baixa la que tenim en aquests moments, que tothom ens queixem, però ningú, doncs, juga el seu paper potser fins al final.
Però ho tens amb els àmbits de participació. Jo, des de fa més de 30 anys que estic en aquest municipi, bueno, més de 40 que estic quasi 50, en aquest municipi, totes les mesures que s'han pres de participació ciutadana, digues amb una entitat o digues amb un ajuntament o digues amb un partit polític, han fallat, la gent no participa.
Sí.
Em deien l'altre dia uns veïns de Valldoreix que havien fet una consulta sobre no sé què. No hi havia anat ningú, però és que ningú, cap ciutadà ni cap ciutadana.
Però jo no sé si és el resultat de dir a la gent tampoc en traurem res, dir aquesta mena, doncs, de pessimisme, de dir, escolta, faran igual el mateix, i per què m'haig d'ara de molestar i de sortir? No sé, hi ha alguna cosa que ens està fallant als mecanismes que no sé si és igual aquí que a la resta d'Europa. Vull dir, jo penso doncs, que hi ha més reacció, més ràpida, i si hi ha reaccions ràpides, de vegades són dels més radicals, que després doncs, queden desqualificats pel tipus de reacció, potser, no? I la gent llavors diu, jo no m'hi poso amb això. Però hauríem de regenerar una mica la...
Sí, però mira, per exemple, diguéssim, ara parlem diguéssim, a nivell de població. Diguéssim, el sistema de participació ciutadana es basa essencialment en uns consells, uns consells determinats en el qual hi va una sèrie de gent de bona voluntat i que, en principi, aquesta gent de bona voluntat pensa bastant en termes de ciutat. No està pensant en termes, diguéssim, particulars i tot plegat. Per aleshores, diguéssim, doncs, ve un problema, doncs, que pot ser el de les terrasses dels bars i tot plegat. Primera reunió es convoca la gent d'aquests consells perquè, diguéssim, opinin, etc. Segona reunió ja només es convoquen els veïns afectats que van per solucionar el seu problema, no van per solucionar un problema de ciutat. Sí, sí. Clar, llavors, em fa molta gràcia quan surt el llibre aquest del Pere Casajoana i explica el fracàs de la participació ciutadana. I, perdona, però és que els primers que heu fet fracàs de la participació ciutadana ha sigut aquest ajuntament que no ha convocat a qui havia de convocar i només, diguéssim, ha anat agafant en els veïns afectats perquè en els que protestaven, i com que els altres simplement doncs, col·laboraven, doncs aquests ja ens els podem deixar de banda i aleshores doncs, agafem per solucionar el problema concret els veïns de la plaça tal, els veïns de la Rambla qual, els veïns de... I esclar, vull dir, així no s'avança. Així no s'avança. Vull dir que la participació ciutadana ja n'hi ha de gent de bona voluntat que està disposada a col·laborar, però també se l'ha de deixar col·laborar, eh?
Perquè si no, s'ha d'estimular que participi.
Esclar, perquè a veure, diguéssim, tu pots voler col·laborar molt i vols voler participar molt, però si no hi ha els camins... Mira, una altra cosa, diguéssim, que la ràdio va anunciar-ho, diguéssim, el Cugat.cat ho va penjar-ho, que és el nou pla d'equipaments. Les discussions dels nous plans d'equipaments. S'ha fet alguna convocatòria en les entitats de Sant Cugat?
S'ha repartit a les cases, no?
S'ha repartit a les persones, però no a les entitats. Se'ls hi ha dit alguna cosa en els consells? Que jo recordi, no, eh? Vaja, almenys, a veure, jo formo part i a mi no m'ha arribat, eh? Aleshores, a veure, a què juguem?
Jo crec que hi va haver-hi uns anys, no sé si ara és culpa meva que potser estic una mica més en retirada. Des de l'any 79 es van començar a convocar consells municipals de cultura, consells municipals d'ensenyament, i la gent hi participava bastant.
Sí.
Jo recordo molta participació en aquests consells, consell de joventut... Jo no sé ara com funcionen, perquè la veritat és que les úniques vegades que he anat a les convocatòries hem estat el veí de casa meva, un veí d'una mica més avall i jo, del nostre barri. Clar, són molts, en aquell barri, són moltes coses a resoldre, eh?
Mira, el que tu deies, diguéssim, per exemple, els Consells de Cultura de l'any 85, que érem una població de 35.000 habitants, havíem arribat a ser 120 persones a la convocatòria del Consell.
Sí, recordo.
Les últimes convocatòries que hi ha hagut ara, que som 90.000, doncs, si arribem a 50, és tot un èxit.
El qual vol dir que
aquí, el qual vol dir que sí, és clar.
I sempre sou els mateixos.
Sí, clar. El qual vol dir que alguna cosa, diguéssim, està fallant. Primera perquè, esclar, es convoca una vegada a l'any, perquè després són consells que bàsicament són informatius, que vull dir que la participació és ser informat, no pas que tu puguis exposar, ni que tu puguis col·laborar, ni que tu puguis... I que, bueno, si fas una proposta... això només és una proposta, Vull dir, els consells aquests ja saps que sempre són consultius i mai no tenen cap mena de vinculació, amb el qual dius... Home, la gent...
S'encansa. I ja som poc per participatius en general. La gent té molta feina. Jo me'n recordo que, almenys jo me'n recordo quan jo tenia fills petits i treballava, tenia temps d'anar a les associacions de veïns, a les associacions de pares. Ara tothom té molta feina, no ho entenc.
Hi ha moltes coses.
Sí,
hi ha molta activitat, bastant activitat més.
Sí, però tu vas a les activitats i sempre veus les mateixes persones a les activitats, eh?
Bueno, l'altre dia vam tenir assemblea del Club Montanyenc, sí, 28, eh?
Jo no hi vaig venir,
28, veus? Vale, teòricament són 1.700 socis, eh?
Venim del debat de pressupostos generals de l'Estat, no?
Sí, venim i hem arribat fins aquí. Jo al començament em plantejava, em feia una pregunta. La diferència a l'hora de negociar entre bascos i catalans?
Els bascos han negociat els diners, no han negociat que els presos s'acostin a País Basc, perquè no els interessa.
Oh, i tant.
O han vist que de picar pedra, i suposo que en les converses segur que surten aquestes coses.
Però si no tenen competències de presons, els bascos no les han volgut mai.
No, però podrien exigir de dir tu...
Que és que no les volen.
No les competències, sinó que els presos vagin a complir la condemna, l'apropament. Això no cal tenir competències, és una exigència constitucional que no l'han reclamada, i si l'han reclamada els hi han dit, doncs els hi han donat carbassa i no han insistit i no ho han fet públic. Per tant, s'han quedat amb la cosa més ràpida de dir, escolta, i arreglar el cupo, arreglar per no sé quants anys, doncs que ho tenen resolt, 15 anys, i ja està, doncs, escolta, i l'any que ve en tornarem a parlar. I els catalans ara, en aquests moments, evidentment, això és difícil pensar que pugui haver-hi una negociació...
Ja, però amb les bones formes, les bones maneres, la bona educació, el civisme, les manifestacions familiars...
I demanar als participants de determinats partits polítics que posin una almoina per pagar el que han de pagar aquests que estan imputats, perquè, no sé, es deuen haver quedat sense diners... A veure, jo penso que estem fent una mica el ridícul tots plegats.
Però si aquí és impensable que hagués pogut entrar una negociació amb els pressupostos generals de l'Estat, els partits catalans, vull dir, amb el conflicte que hi ha, vull dir, aquest no era un moment ni per part del PP ni per part dels partits, diguem-ne, sobiranistes o com vulguem dir-li, vull dir...
No, però el plantejament era una qüestió de formes, no? D'estils de negociar entre uns i altres, i a veure els resultats, no? Que pot donar la negociació que fan uns i la que fan els altres.
Però aquí, en aquest país, els pressupostos generals de l'Estat s'han salvat moltes vegades, diguéssim, amb el vot de Convergència.
Quasi sempre, amb tots els colors.
Clar, vull dir que, per tant, no és que, diguéssim, això no hagi passat mai, vull dir que ha passat moltes vegades.
No, si no dic pas això, No dic pas això. Magatzem de gas Castor, informes, estudis d'experts dels Estats Units, doncs han ratificat que els sismes són conseqüència precisament d'aquestes injeccions de gas que es feien. Ara la situació és es desmantella, no es desmantella, es reprèn l'activitat, que no és aconsellable, segons aquest informe. Qui es carrega el mort de tot això?
Nosaltres, pagant-ho cada mes amb el gas.
Bueno, a banda.
Això és un dels aspectes de mala gestió d'una determinada política, sigui del color que sigui. Aquest és un exemple claríssim de mala gestió. O la línia 9 del metro, o moltes altres coses. Mala gestió política. Abans el Josep Maria Balcells deia... que hauríem de sortir al carrer. És que si sortíssim al carrer només per aquesta mala gestió política, tindríem molts diners a la butxaca, tots plegats,
Sí, sí.
Clar, aquí hi va haver un projecte que semblava que podia ser d'interès, no sé com dir-ne, estatal o nacional, o com vulguem, doncs, de l'exploració del que podia haver-hi en el subsol d'aquesta zona.
Però era un emmagatzament de gas,
Sí, emmagatzament, sí.
I algú va dir, jo m'avanço i poso els quartos i el govern doncs estarà al darrere i ja m'ho tornareu. I si la cosa no va bé, doncs ja m'ho recompensareu. I ara doncs el senyor Florentino... Doncs,
que és qui hi ha al darrere.
I al darrere doncs, està
a fer l'obra. El senyor Florentino, hi ha altra gent hi deu haver darrere.
Sí, però el món empresarial que està al voltant d'ell, ell és una mica el referent.
I alguns bancs, segurament.
I ara està clar, vull dir, però anys i panys, és dir, hem fet una cosa que no ha servit per res, sinó per inclús arriscant molta seguretat i moltes coses, l'haurem de desmantellar, i tot això li ha sortit no només gratis, sinó que n'ha sortit beneficiat el que ho va posar en marxa, qui va posar les eines, i els altres a pagar la construcció i a pagar el desmantellament. I ens hem quedat doncs així, i tothom, doncs, bueno, amb una certa impotència, sembla, no? Jo no sé si judicialment hi hauria, doncs, alguna manera per rescabalar el que això suposo...
El que estàvem parlant abans, sí. La recuperació de...
Però aquí es van signar unes coses, no? I em sembla que això es va posar en marxa en temps del govern socialista.
Sí, sí, diguéssim, a veure, teòricament, per la banda de l'empresa aquesta que ha construït, diu, escolti, nosaltres ens van donar uns informes que ens els va facilitar el govern, no els vam fer nosaltres, sinó que ens els va facilitar el govern, i resulta que aquests informes no eren correctes. Bé, per tant, nosaltres hem seguit simplement les ordres que ens han donat, que és el mateix de la línia 9, eh? Vull dir, més
igual,
o menys
igual.
És el mateix. Doncs, aleshores, és clar, la culpa no és nostra, sinó que la culpa és de l'altre. Vosaltres dic, miri, a partir d'aquí facin això, i nosaltres a partir d'allò hem fet això i ara resulta que hi ha problemes. Home, doncs, francament, a veure, tornem a lo mateix. No hi ha manera de demanar responsabilitats a aquells que van encarregar això i que ho van encarregar malament. No, això mira, és una cosa que sembla, diguéssim, que sigui impossible.
Posaré un exemple que tenim a la vora i que és lo mateix, corregido i augmentado o més petit. El que arribi al metro a l'aeroport del Prat tenia els informes negatius de tots els enginyers de DIF. Però els alcaldes es van emparrar, tots, el del Prat el primer, amb què havia d'arribar el metro fins a l'aeroport. No els hi surten els comptes.
Sobre la taula això segurament era el millor. Vull dir, totes les
no, grans, els informes dels enginyers
tenen el metro
eren...
fins a l'aeroport.
No sí. Totes, no totes.
La majoria.
No sí. Totes. Els informes dels enginyers eren que no seria rentable i que era molt costós fer-li arribar. Bueno, pues
per arribar no, és la rendibilitat el que no era,
no
sortien els números, sí. Que no està a la utilització del metro
en aquest
moments.
Aquest és un exemple que no és el del Castor, el Castor és més gros, però segurament que també ho hauria haver-hi informes negatius, dic
sí,
jo,
I l'aeroport d'Alacant i autopistes doncs, a Dojo sí. I mil històries que no s'ha fet uns estudis seriosos de rendibilitat i de...
L'AVE, diguéssim, és una cosa que tots els AVEs, inclòs el de Barcelona-Madrid, diguéssim, se sap que són deficitaris.
El País Basc, en aquest de negociació, han aconseguit també que l'AVE doncs, els hi portin fins allà.
Sí.
Espanya és el país europeu, em sembla,
sí,
que té més quilòmetres d'AVE,
sí,
no?
Per perquè tot... és el que vertebra el país, etcètera. Sí. Però aquesta vertebració del país suposa un dèficit constant en els pressupostos, en els pressupostos estatals, diguéssim. Any rere any i de més, i per sempre, Vull dir, perquè no s'extingirà.
Per cert, senyals en català, en castellà...
No ho he entès, jo, això. Què vol dir traduir el català o el castellà?
Mira, això
senyals?
Va començar a Esplugues, ara s'hi ha afegit
sí,
l'Hospitalet.
Però quins senyals? L'estop s'ha de fer en castellà i en català i tal?
L'estop està en anglès, això d'entrada.
I com
hauríem
s'ha de posar?
De posar o aturar o parar. No, però no.
De fet, a Sud-amèrica hi ha
però no, són aquelles...
que diu pare. En yeah. lloc de dir stop, diu pare.
Yeah. Mm. Sí.
Ja està. Sí.
Però no es tracta tant dels senyals
sí.
que per si sols, sinó per aquells que porten informació afegida, escrita.
Aquí, per exemple, els panels que hi ha aquí, hi ha en català i castellà, sí que hi són, aquí a Catalunya, a les carreteres i això... Ja, quan està il·luminada la carretera, ja els dos va canviant, no?
No, però el més graciós, no sé altre... graciós d'això...
Això és una... A Esplugues o
no,
a l'Hospitalet
no.
Va ser
però
una moció
municipal,
de Ciutadans...
Què voldria dir Sant Cugat, tenir
això és una moció
rètols de... bilingües? Això... Què voldria dir?
Vol dir que Sant Cugat que els has de fer també en anglès i en francès, perquè tu vas pel carrer Santa Maria i normalment sents parlar anglès i francès.
Sí, però on queda plasmat això? Com? És que no acabo de visualitzar jo això. Calle i carrer?
El monestir. El monestir. El rètol que t'indica on és el monestir.
Ha de dir monasterio?
No ho sé. De totes maneres, a veure, això és una moció que s'està presentant als ajuntaments, l'està presentant el grup de Ciutadans.
I, lògicament.
El que deia l'alcaldessa d'Esplugues, la vaig sentir un moment, que amb tota la raó del món, per què no ho presenten al Parlament? Perquè no, o som tots els ajuntaments o només són els ajuntaments...
I allà on s'hi juga la continuïtat de la coalició de govern...
Allà no
allà
el presenta.
Allà han de cedir, no han de cedir. Dir, encara que no estiguin d'acord, de dir si els ciutadans ho presenta, però són fonamental per mantenir l'estabilitat municipal, doncs diuen, doncs, amén.
Sí, això és el que està passant. Això és el que està
passant. A més, el que diuen és que s'aplicaran només en els senyals que es col·loquin a partir d'ara, no en els anteriors. Vull dir, els anteriors es quedaran com estan. Per tant, es trobarà un poti-poti, una barreja de senyals amb informacions en català, unes en castellà i les altres en català, que... No sé.
És, altra...
és més un entreteniment?
Jo crec que sí.
Sí.
És una manera de sortir als mitjans de comunicació.
Sí, sí.
Això s'està posant molt de moda per alguns partits últimament.
Sí, perquè a més, a veure, aquestes coses després se la diria d'haver-hi també una traducció econòmica, perquè aquestes coses són molt maques, diguéssim, de dir políticament, però després quan s'ha de realitzar...
Costa molts diners, els senyals de tràfic.
Molts diners, però molts.
Per això no tocaran els que ja estan instal·lats, sinó que només ho faran amb els... Només faltaria, no? Només faltaria. Per cert, sabeu que, bueno, aquests últims... últims dies, les declaracions del cuiner Jordi Cruz de l'AVA, que han aixecat una polseguera i un debat al voltant dels becaris, de si han de cobrar, no han de cobrar, però és que ara la notícia està en el fet que la Confederació Sindical Catalana ha denunciat l'AVA que inspecció de treball perquè comprovin el sistema que fan servir amb els becaris, és a dir, perquè no hi hagi situacions fraudulentes, situacions laborals fraudulentes al voltant d'aquesta figura.
Jo ja fa temps que penso que hi ha senyors, sobretot senyors, també hi ha alguna senyora, que parlen massa. Allò que diuen en castellà, por la boca muere el pez. Doncs els està passant coses d'aquestes. Aquest senyor és un senyor que es guanya la vida fent anuncis de televisió. No sé si és bon cuiner o no, perquè no hi he anat mai a casa seva. Però, a veure, va dir una tonteria com una catedral i ara la feina que té a desmuntar aquesta tonteria. Perquè contractes en formació, hi ha una figura que fan tots els ajuntaments que està legalitzada, i si tu vols tenir gent formant-se a casa teva, fas un contracte en formació i ja està. Vull dir, és que em sembla, o és tonto, o...
No, però sí, aquesta és una situació que es dona en diversos àmbits, i segurament que la nostra moderadora deu tenir experiència aquí a Ràdio Sant Cugat. Jo em vaig tenir, quan tenia responsabilitats de mitjans de comunicació, teníem becaris que venien de la facultat i no es pagaven. Amb la,
una cosa és el contracte de pràctiques.
Amb l'explicació de dir aquests nois es formen i aprenen. Però no és, quan és aprenentatge, doncs vol dir que sempre hi ha d'haver un tutor que estigui acompanyant i ajudant a que realment allò doncs tingui el noi o la noia vegi realment com funciona una empresa o un treball doncs professional. Però l'altra cosa és que substitueixi, és a dir, tu venies allà i jo recordo,
que faci la feina d'un treballador i
escolta,
que substitueixi.
Hi ha una roda de premsa a tal lloc, amb el becari que tenim poca gent, o les vacances doncs, que fallen, que hi ha gent doncs, que fa vacances, el becari feia de periodista i per tant doncs, feia una feina professional per la qual no està capacitat teòricament i per tant no s'hauria, a no ser que se li pagui. I això era un abús tolerat i practicat per tothom. I això
però els contractes en pràctiques que es fan des de la universitat i des de les escoles de formació professional, fonamentalment, hi ha l'obligació de pagar una petita quantitat.
No, obligació? No. És l'empresa qui decideix si no les vol pagar o no les vol pagar. Perquè jo et puc confirmar que efectivament hi ha empreses que no han pagat els nois i noies que han tingut fent les pràctiques. Segur. I això és d'avui, eh?
Jo, segur. Que ho he fet tant a l'Ajuntament com a l'Escola de Formació Professional, en els meus, a la gent que jo aconsellava o que jo firmava aquests contractes, els havien obligatòriament de pagar una petita quantitat.
Sí, Maria, tu tens l'experiència, però jo en tinc una altra. I
No, jo no poso en dubte. I
el debat que ha sigut aquests dies ha sigut aquest. És a dir, si això forma part del currículum del noi, és a dir, que a la facultat li diu, escolta, tu necessites fer unes pràctiques, per tant, l'alliberen doncs, d'unes classes i allò, i doncs, van un temps i han de certificar conforme doncs, ha passat aquelles pràctiques, i allò forma part del currículum, és una cosa. I l'altra és de dir, escolta, per aprendre i tal, jo doncs, vaig a aquell restaurant i doncs, aprenc cuina mirant doncs, el que passa, o vaig doncs, a un consell de redacció, amb una redacció, i veig com fan la feina. Però si a un noi li diuen, escolta, ens falta un redactor, llegeix aquesta notícia per antena, vés a fer aquella, cobrir aquella roda de premsa i fes aquesta pregunta al senyor, doncs, que està fent la roda de premsa. Aquest senyor l'estàs convertint, doncs, en un substituint, un professional, i això teòricament doncs, no és correcte, simplement. I entenc que això hi hagi un debat i que es digui, veure, doncs, què s'ha de fer, no sé si està regulat o no, però el becari no acostuma a denunciar aquestes coses, encara que se senti, doncs, potser més aviat, doncs, està agraït de que el deixin posar el peu en una redacció, deixin posar el peu en un restaurant i fer les hores que calgui. I si li diuen, escolta, serveix el cafè, doncs el serveix, i això, doncs, estalvia un cambrer.
Sí, és que el problema és que quan tu mires les ofertes de llocs de treball i tot plegat, de seguida es demana experiència. I, per tant, diguéssim, l'única manera que tens de tenir experiència per accedir al teu primer lloc de treball és haver passat per un lloc de becari.
Però jo pregunto si això està regulat o no està regulat.
Sí.
I si està regulat i no es compleix la normativa, què passa?
Pues mira que algú hauria de carregar-se-la. A veure,
primer algú hauria de denunciar.
Sí.
I això és el que no fa, perquè l'interessat no l'interessa, vull dir, el que està afectat d'això. Poder dir, jo he treballat amb el Bulli, encara que no m'han donat res, diu que els hi paguen l'estada, els hi paguen...
l'allotjament,
l'alimentació i tal, o sigui, no es queda ni un duro a la butxaca, però doncs bueno, viuen al costat i aprenen. I per ells i pel noi i la noia, doncs això doncs és...
Però si això no està regulat per un contracte, si aquesta persona es fa mal, a l'empresari se la carrega.
Clar. Sí, no hi ha cap mena de cobertura.
No, però segur que hi ha un contracte. No, jo... Que hi ha un contracte, diguéssim, de becari.
Jo sempre que ho he fet...
No sé, diguéssim, una cosa és que sigui un xicot que vagi a treballar amb un ajuntament i, per tant, diguéssim, doncs, llavors aquest ajuntament o, en fi, amb una entitat, diguéssim, l'ajuntament, sí, li pagaran, doncs, uns dinerons, i una altra cosa, doncs, és que la millor vagi amb un restaurant, en un lloc més o menys llunyà, i per comptes de pagar-li, el que fan és mantenir-lo.
Exacte.
I aleshores, diguéssim, és, a veure, quan tu fas la declaració de renda et surt, no?, diguéssim, el que has cobrat amb diners i el que has cobrat amb espècies. Per tant, el que està cobrant és amb espècies.
Home, contraprestació n'hi ha.
Clar,
per tant, jo diria...
no es pot dir que no hagi cobrat, diguéssim, sinó que ha cobrat amb espècies. Jo diria... Aquestes coses s'han de tenir en compte.
Sí. Hi ha una altra cosa pitjor. Hi ha una... No deu poder certificar això,
sí,
que ha cobrat. És a dir, si l'han deixat a dormir allà...
Bueno, si ha cobrat menys de 15.000 euros a l'any, no cal que certifiqui res.
Bé, però, de totes maneres, diguéssim, els contractes de beques, diguéssim, tenen una retenció del 4%, eh?
Sí, però jo penso que en aquest
que
gremi...
Que teòricament tu l'has de declarar, eh?
En aquest...
Si tens un becari, tu ho has de declarar a l'Hisenda. Eh?
En aquest gremi de l'hostaleria hi ha una altra figura pitjor, i és tots els que estan treballant en negre i cobrant una dècima part del que cobra un altre per fer la mateixa feina. I això està tots el... Bueno, ara em posaran una demanda, però molts bars i restaurants d'aquesta població mateixa té gent treballant en negre.
Sí, segur.
Per això és el que comentàvem també, diguéssim, de que hi ha aquesta sèrie d'hotels de 4 i 5 estrelles de Barcelona que tu pots veure, diguéssim, els anuncis, que demanen personal... personal d'aquests de pis i de més i això, i que estan oferint uns salaris de 720 al mes. I dius, hòstia, però això no pot ser, no? Vull dir, no.
I per fer 12 hores al dia, potser.
Sí, és clar. I llavors, a veure, és que s'estan fent unes ofertes de treball i unes coses que són absolutament incomprensibles.
No? Pues aquestes coses, de vegades, a nivell personal, difícilment la gent es posa doncs, en un conflicte de denúncies i tal, perquè doncs, li complica la vida. I a nivell sindical, aquesta gent no està sindicada, la majoria.
Clar. No, clar.
I per tant, no hi ha ningú que surti en nom seu a defensar i assumir doncs, la causa aquesta. No?
Ni hi ha cap sindicat que se'n preocupi d'aquesta gent.
I si un treballador que està treballant en un d'aquests bars fa la denúncia, l'endemà ja no està contractat.
Ni amb aquest ni amb el del costat, segurament.
Vale. Vull dir, perquè això...
Aquest noi porta problemes...
Això passa.
Doncs,
Com dirien els francesos, laissez-faire, laissez-passer, el que no sabem és el que diran diumenge, si Macron o Le Pen.
Home, els francesos són gent intel·ligent.
Després de la primera volta es va donar doncs, bastant per fet diguem, l'avantatge que aconseguia Macron, però durant aquests dies ha anat retallant la Marine Le Pen.
Després del debat d'ahir, jo crec que el Macron torna a sortir amb àmplia majoria.
Diuen que sí, diuen que sí.
Perquè, a més, és que és...
No obstant, jo valoro, i això no deu quedar massa bé, la cosa, però entre l'alternativa de l'un i l'altre, evidentment, el Macron, com a mínim, és europeista, és senyal,
és intel·ligent,
és més intel·ligent, o, bueno, intel·ligent ja ho deu ser la pena, però està en una línia doncs, més acceptable. Però segurament que no és l'alternativa realment doncs, que faria canviar les coses, que haurien de fer canviar les coses. I, per tant, la postura que ha fet el Malenchon, que ha dit, doncs, escolta, jo doncs, m'ho miro, però no vull donar el vot ni a l'un ni a l'altre perquè no aposten doncs, per una regeneració de la política francesa. I, per tant, bueno, no sé.
Però és una part d'abstenció important.
Bueno, pot ser bueno,
ja
una abstenció...
Una cosa és el que digui el Malenchon, l'altra cosa és el que facin els seus votants.
Exacte. Però com a postura, de dir, doncs, hi ha unes postures, de dir, mantenim la denúncia de que no és aquesta l'opció millor pels interessos de la classe més treballadora.
El Malenchon ha fet de Julio Anguita.
Buf, n'ha plogut, eh?
Bueno, prefereixo doncs, que hi hagi algú que canti les 40, ni que sigui d'una doncs, manera bé...
Jo prefereixo que hi hagi algú que miri pel bé del país, no pas algú que canti les 40, francament.
Doncs és bo en una situació que no tot és blanc i negre, sinó que hi ha molts colors i molts grisos, que algú marqui que hi ha altres colors, que no és el blanc i el negre.
Veurem a veure què és el que diuen els francesos, a veure si fan com deia la Maria, no? Si són intel·ligents...
Jo crec que els francesos políticament
bé.
Són intel·ligents.
L'important,
cosa...
jo penso que no és... És important la presidència, però les eleccions a l'Assemblea Nacional que hi haurà, em sembla, el juny o el juliol potser, no? Dia aviat. Que aquí és allà on es decidirà les majories parlamentàries, vull dir que això és molt important en un país, vull dir, tot i que el règim presidencialista francès és molt important la figura del president, però hem vist doncs, que els darrers anys doncs, ha quedat molt tocada aquesta figura. Però a part doncs, de diumenge doncs, haurem de veure com segueix la política francesa i com això afecta també la política europea.
Com deia l'altre dia algú, i no recordo ara, no sabria dir-te qui ho deia, França, d'Europa, és el país més comunista, perquè és el país que té més ajudes socials. Hi ha parats que cobren 3.000 francs o 3.000 euros al mes. Com a estudiants, jo he tingut dues filles estudiants a França i tenen uns ajuts...
Però això ha sigut de sempre, eh?
Sí.
Parats tenen 3.000 euros, Maria.
Sí. Tenen uns ajuts de vivenda bestials.
Home, ens n'anem més enllà dels Pirineus.
Uns ajuts de vivenda bestials.
Bueno.
Les empreses tenen ajuts. Pels fills
també.
Tenen ajuts. Per tant, a veure... França potser per això no se'n surt la seva indústria endavant, diguéssim, perquè potser s'ho han de fer mirar una mica com tenen repartit els pressupostos.
Sí, perquè això, diguéssim, acaba afectant sempre la productivitat i aquestes coses així. I per una altra banda, a veure, França ha sigut un país que, almenys amb el que fa al tema agrícola, s'han portat el tall més gran del pastís europeu, però de lluny, de lluny. I per tant... Tot això que diu la Le Pen de sortir d'Europa, etcètera, és impossible a França, perquè vull dir, seria un dalt a baix de Calample. Vull dir, no podrien cobrir totes aquestes subvencions que es donen a l'agricultura si no hi hagués, diguéssim...
Però aquest discurs a França pesa molt, el discurs patriòtic, nacionalista,
sí,
i tal,
sí.
La França, primer la França, primer la França, és igual com el Trump, primer Estats Units, és aquest discurs que popularment, doncs això a la gent li agrada.
Sí, això agrada, el que passa és que després, jo torno a insistir en el mateix, això ho has d'acabar traduint en números, sí. I després aquest discurs no hi ha manera de traduir-lo en números. I aquest és el gran problema.
Molt bé,
ara,
doncs...
La Le Pen haver fet un gir cap al centre brutal.
Ha,
fet,
ha copiat el discurs del Fillon.
Però brutal, sí. Sí.
Paraula per paraula, sí, textualment.
Sí, sí. Esclar que dius, home. Sí, sí.
Doncs de l'actualitat n'hem donat testimoni amb l'anàlisi a la tertúlia d'avui. Gràcies als tres, que acabeu de passar una bona setmana.
Esperem.
I ens tornem a trobar dijous que ve.
Perfecte. Molt bé.
Molt bé.
Gràcies i bon dia.
Vinga.
Bon dia. Bon dia. Bon dia.